Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya. Ahir a la mitjanit, el compte de Twitter, La Pija i el Kinky, piulava. ¿Quieres venir a final de temporada? Anava dirigit al president del govern d'Espanya, Pedro Sánchez. ¿Quieres venir a final de temporada? El compte és d'un podcast de dos joves que pengen cada diumenge a Spotify, un compte de Twitter que té poc més de 40.000 seguidors. 8 hores més tard, el compte del president del govern d'Espanya va piular. Deseando ir. Decidme cuándo y dónde. Allí estaré. Sensació que tot estava preparat, eh? La reacció del noi i de la noia del podcast va ser posar el vídeo de la cerimònia dels Oscars quan Penélope Cruz, al costat d'Antonio Banderas, cridava Pedro després d'anunciar l'Oscar per al Almodóvar. És ben bé que la tàctica de Pedro Sánchez ha revolucionat aquesta precampanya electoral. Hem passat d'un president que era el mudito de la Blancaneu, que no s'expressava, al Bart de l'Astèrix, que l'han de... que li han de posar un tovalló a la boca perquè calli. Pedro Sánchez està adoptant una tàctica nova, diferent al segle XXI. Un president que li agrada jugar en camp contrari o en terrenys pantanosos. Primer a l'Hormiguero, on ahir Núñez Feijóo jugava a casa, almenys sentint la claca a la graderia, i dimarts que ve al matí al plató d'Anna Rosa Quintana. Contrasta amb Núñez Feijóo, que ahir va fer una entrevista política en un programa d'entreteniment que seguríssim, vaja, apostaria que va fer baixar les audiències comparatives amb les del dia anterior de Pedro Sánchez. Ahir també vam saber que el president del PP s'ha negat a donar una entrevista a Jordi Évole, que vist en perspectiva de la gira de Pedro Sánchez és un error clamorós de Núñez Feijóo. Veurem per on anirà tot plegat quan comença la campanya electoral, però és evident que Pedro Sánchez, molt poc donat a ser entrevistat durant 5 anys, ara no haurien de descartar que fins i tot pugui acceptar una entrevista de RAC1. Tot i que històricament per tots els presidents del govern espanyol això de Catalunya era considerat bústies de plaça de poble amb allò de províncies i extranjero. Estarem atents. Són les 82 minuts. Benvinguts al món.
El món a RAC1 amb Jordi Basté.
Que va fer la terra, que és dijous 29 de juny del 2023.
I avui arriba el canvi de temps més important de la setmana, amb ruixats i tempestes que guanyaran protagonisme amb el final. Amb el pas de les hores i el final del dia seran generals, quan plouran més ganes a més comarques. L'ambient continuarà molt xafogós, però demà ja refrescarà de manera clara.
I pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals, ara l'avaria d'un vehicle a l'A2 a l'altura de Pallejà talla un carril en direcció a Lleida i acumula un quilòmetre de cues.
De seguida ampliem aquestes informacions, però abans els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. Ara de seguida parlem de la visita d'Alberto Núñez Feijóo ahir a l'Hormiguero, en una entrevista que, a diferència de la de Pedro Sánchez, va ser una bassa d'oli pel líder del PP, i també ens fixarem en la lletra petita de l'acord entre el PP i Vox a les Illes Balears, que situa el català al punt de mira. Però abans, atenció a la notícia que avança avui la Rebeca Carranco al País. Els Mossos d'Esquadra han detingut un jove de 23 anys acusat d'agredir un menor de només 13 al centre comercial Màgic de Badalona. Hauria estat fa just una setmana, dijous passat, pels vols de les 6 de la tarda. Els vigilants de seguretat del centre comercial estaven fent una ronda al pàrquing quan van veure alguna cosa estranya. S'hi van fixar i van veure que un home de 23 anys falava un nen. Els vigilants el van reduir ràpidament, el van identificar i van trucar als Mossos, que el van detenir tot seguit. Els investigadors han descobert que víctima i agressor s'havien citat uns dies abans al pàrquing del Màgic de Badalona a través de les xarxes. Ara bé, els Mossos desvinculen del tot aquest cas de l'onada d'agressions sexuals que han afectat Badalona els darrers mesos. Recorden que el 8 de juny la policia va fer públic que havia identificat una vintena llarga de joves com a autors de 8 agressions sexuals. 13 d'aquests presumptes agressors són menors de 14 anys i, per tant, inimputables. 3 de les violacions també s'haurien comès al Màgic de Badalona, que ara torna a saltar als mitjans per aquesta agressió sexual d'un jove de 23 anys a un nen de 13 al pàrquing d'aquest centre comercial de Badalona. Són les 8 i 5 minuts. Aquesta nit passada, com ara comentàvem al davantal, Alberto Núñez Feijóo ha passat després, l'endemà que ho fes Pedro Sánchez, per El Hormiguero, d'Antena 3. Això sí, l'entrevista que li ha fet Pablo Motos, el líder del PP, no ha tingut res a veure amb la que va fer ahir el president del govern espanyol i candidat del PSOE a la reelecció. La conversa ha estat distesa, molt més relaxada, no hi havia tants enfrontaments, i Feijóo s'ha pogut explicar sense interrupcions del presentador. De fet, Motos ha fet molt poques repreguntes i ha evitat qüestionar el que deia el líder del PP. També ha evitat tocar alguns temes espinosos que haurien pogut posar en una situació molt incòmoda a Núñez Feijóo. De fet, el clima de l'entrevista ha quedat ben clar des del començament, quan el públic del programa ha rebut el candidat del PP d'aquesta manera.
El presidente del Partido Popular y candidato del PP a las elecciones generales, Alberto Núñez Feijóo.
El públic cridava presidente mentre Motos li deia tienes fans. I amb aquesta entrada triomfal ha començat la conversa, que Núñez Feijóo ha aprofitat per treure a passejar algun dels arguments de la seva campanya electoral. Però també ha fet alguns anuncis. Per exemple, ha garantit que si és president del govern d'Espanya nomenarà una vicepresidenta. No han avançat el tema, però l'anunci oculta un dard enverinat per Santiago Abascal, perquè implícitament el descarta amb ell com a possible vicepresident d'un govern de coalició entre el PP i Vox.
Que mi objetivo es nombrar una vicepresidenta de mi gobierno. Y sé quién es. Y el ministro de Economía también sé quién es. Ahora, si usted me diga que le diga los nombres, le voy a decir que no. Pero tenga usted la seguridad que lo que sí voy a nombrar es una vicepresidenta del gobierno y un ministro de Economía. Y son buenos.
Feijóo també ha anunciat que retallarà 5 o 6 ministeris i ho faria, almenys ho explicava ahir, d'aquesta manera.
Universidades y educación deberían de hacer un interés por estar juntos, ¿no? Igualdad puede estar con otro ministerio, sanidad, políticas sociales. Yo creo que la seguridad social puede estar con trabajo. Hombre, pues el Instituto de Consumo, evidentemente, no necesita tener un rango de ministerio. Si usted empieza a coger todo esto, pues le van a sobrar 5 o 6 ministerios y nosotros es lo que vamos a hacer.
Però amb això d'integrar igualtat en algun altre ministeri s'ha fet un embolic, perquè en aquest fragment que acabem d'escoltar deia que seria competència de sanitat, que també diràs igualtat amb sanitat, i polítiques socials, però en la següent pregunta Núñez Feijóo assegurava que igualtat penjarà directament de presidència.
Igualdad dependió de mí como presidente de la Junta durante 8 años. Era un organismo adscrito a la presidencia de la comunidad autónoma. Yo tenía 3 cosas que dependían de mí. 4. La tecnología, el turismo, el deporte y la igualdad. En el próximo gobierno, si tengo la ocasión, igualdad dependerá también de la presidencia del gobierno.
Feijóo també ha tret ferro al fet que en el pacte de govern entre el PP i Vox al País Valencià o les Illes Balears es parli de violència intrafamiliar i no de violència masclista.
En ese documento no se toca la violencia machista y se hace hincapié en la violencia doméstica. La violencia que puede ejercer un hijo contra un padre o la violencia que se puede ejercer contra un abuelo. Por tanto, este documento no está para nada en contra de la ley de violencia machista de la Comunidad Valenciana.
Tot això, en canvi, sí que ha criticat algunes de les idees que han defensat en articles o discursos públics els nous presidents dels parlaments valencià i balear, tots dos de Vox, però investits també amb els vots del PP. Feijóo els ha recomanat que replantegin les seves posicions, per exemple, antivacunes, perquè no respecten els criteris clínics. Ara bé, ha estat més lax amb altres qüestions, com la polèmica pel vento a les banderes LGTBI en alguns edificis institucionals. Allà on governa el PP, Vox o els dos partits a la vegada, Feijóo assegura que ell és més de drets que no pas de banderes.
Mire, a mí me gustan mucho más los derechos que las banderas. Ahora dicen que hay alguna discusión, algún ayuntamiento, porque si no se pone la bandera o no se pone. Ahora bien, los derechos del colectivo LGTBI son sagrados y tienen los derechos que le otorgan la legislación.
Feijóo també ha recordat que hi ha lleis que blinden els drets del colectiu LGTBI, però també ha alertat que ell en reformarà la llei trans.
¿Que vamos a modificar la actual ley de colectivo y la ley trans? Sin duda. ¿Por qué? Porque no respecta el sexo biológico y lo vulgariza, Y segundo, porque no respeta que una persona que se está formando, un adolescente de 15, 16 años, pueda adoptar unilateralmente la decisión de cambiar de sexo, que es una cuestión, es una cirugía irreversible, y creo que necesita dictamen médico, seguimiento médico, un mínimo, un periodo de reflexión, y mientras sean menores de edad, el consentimiento de los padres.
Sobre la llei de l'avortament, Feijóo té clar que tornaria a la llei de terminis i si guanya també farà canvis a la llei de l'eutanàsia.
No debe haber un proceso burocrático, debe haber un proceso médico, asistencial. Debe haber un proceso de un comité de ética, de bioética, porque a lo mejor esa persona toma esta decisión hoy, pero a lo mejor en otras condiciones dentro de una semana no tomaba esa decisión. Y esa decisión, evidentemente, es irreversible, ¿no?
Feijóo també ha aprofitat l'ocasió per definir el que, segons ell, és el sanchisme, també entre aplaudiments.
¿Qué es el sanchismo?
Bueno, yo creo que ayer la persona que usted tuvo en el plató, yo creo que lo definió bien, ¿no? Dijo maldad, mentira y manipulación. Yo estoy de acuerdo. ¿Para qué vamos a discutir, no?
I per acabar, ha tret pit que el to de l'entrevista no hagi tingut res a veure amb la del dia anterior a Pedro Sánchez i també ha parlat d'economia, però com és una relliscada important quan ha assegurat que havia vist un anunci que oferia taronges a 12 cèntims al quilo.
Hoy veía un anuncio muy bueno. Precio de naranja, kilo, 0,12. Precio bolsa de plástico, 0,15. ¿Usted le parece que una bolsa de plástico valga más que un kilo de naranjas? ¿Qué sentido tiene en una inflación enorme poner el 1 de enero el impuesto del plástico cuando la mayoría de los países de la Unión Europea lo han pospuesto para mejor ocasión? Yo no le miento a los españoles.
No sabem a quin supermercat compra Feijóo, però realment està molt bé de pèl les taronges, no sé que siguin pilotes de golf. També va veure l'entrevista a Alberto Núñez Feijóo a l'Hormiguero, la crítica televisió i col·laboradora del món RAC1, Mònica Planes.
Les 8 diferències del pas per el Hormiguero de Pedro Sánchez i de Núñez Feijóo. 1. En Feijóo, el president de Tres Media, Josep Cragueras, apareixia en pantalla picant de mans la ballaruca de Pablo Motos a l'inici del programa. En Pedro Sánchez no van veure a Cragueras al plató. 2. Quan Feijóo va entrar al plató, el públic cridava «Presidente, presidente». En Pedro Sánchez, no. 3. Pablo Motos no li va demanar a Feijóo que fes les respostes més curtes. A Pedro Sánchez, sí. 4. Pablo Motos no va fer ni una repregunta a Feijóo ni el va interrompre. A Pedro Sánchez, sí. 5. En Feijóo, la claca del públic estava sobreestimulada i ho aplaudia tot. En Pedro Sánchez, molt menys. 6. Amb Sánchez, Pablo Motos estava garratibat i ressentit. En Feijóo s'ho va passar bé. 7. Pablo Motos a Sánchez li feia preguntes. A Feijóo li feia assistències. 8. Motos li va preguntar a Sánchez quan pesava. A Feijóo què li divertia. I una similitud. Pedro Sánchez va debutar a El Hormiguero i Feijóo també. Intuïm, però, que n'hi ha un a qui no el convidaran mai més.
Efectivament. Gràcies, Mònica Planes, però tant notícies el que Pablo Motos va preguntar a Feijóo com els temes que es va estalviar. Per exemple, no li va preguntar, com ara deia la Mònica Planes, el mateix que li va preguntar pel pes, però també no li va preguntar pel sobresou que cobra des que és president del PP i que no ha declarat al Senat. De fet, ha estat un dels temes més recurrents a les últimes hores a l'actualitat política. El partit continua sense fer-ho públic, però ahir diversos mitjans explicaven que Núñez Feijóo hauria cobrat durant l'any passat uns 39.000 euros del partit per despeses de representació. Aquesta xifra no és anual perquè el líder de Galícia va arribar a la presidència a l'abril, de manera que en un any sencer cobraria més. I aquests diners no declarats al Senat s'hi sumarien prop de 70.000 euros per any que cobra en aquesta cambra parlamentària. De fet, el president de la Cambra Alta, el socialista Underhill, li havia donat una setmana per aclarir-ho, però els populars entenen que el reglament del Senat els dona marge per fer-ho després de les eleccions quan es formin les noves cambres legislatives. Fins i tot aquesta nit el socialista Underhill, el president del Senat, ha dit a la SER que si cal denunciar-ho, ho faran. Del que tampoc no va parlar Feijóo és dels pactes que el PP s'ha sellat amb Vox a València o les Balears per fer retrocedir el català. L'acord a què ha arribat a les Balears implica carregar-se el requisit de saber la llengua pròpia de les illes per treballar la funció pública. És una de les sessions del PP a Vox. Això sí, a canvi han aconseguit que Vox renunciï a entrar al govern de les Balears. L'acord entre el PP i Vox també esborra els termes de violència masclista i de gènere, parla de violència intrafamiliar i es compromet a permetre que els nens puguin anar als toros. Corresponsal de RAC1 a Palma, Joan Ferrés.
La líder del Partit Popular, Marga Bruan, serà la nova presidenta del govern balear en solitari gràcies a l'acord que garanteix la seva investidura amb l'abstenció de Vox. Una entesa que s'ha escenificat en 110 mesures pactades entre Vox i el PP que reconen el català i eliminen qualsevol referència a la violència de gènere. L'acord parla de garantir la lliure elecció de la primera llengua a tots els nivells educatius sense excloure cap de les dues llengües cooficials. A més, s'elimina l'oficina de drets lingüístics i en l'àmbit sanitari el català deixa de ser un requisit. Es garanteix el suport a les persones que pateixen violència intrafamiliar i es proposa un pla contra la immigració il·legal. Així s'explicava la futura presidenta balear en roda de premsa.
Vaig dir que governaria en solitari i aquest acord me permet governar en solitari.
Amb l'acord, Vox es compromet a no presentar una esmena a la totalitat a cap dels pressupostos autonòmics d'aquesta legislatura.
L'acord entre el PP i Vox també preveu derogar la llei trans de les Balears i suprimir algunes de les facilitats que fixa la llei autonòmica d'accés a l'eutanàsia. L'esquerra aprofita aquests acords per intentar mobilitzar els seus votants. Pedro Sánchez alerta d'una tornada al segle passat en molts àmbits si el PP i Vox arriben a la Moncloa. Amb la referència que ahir era el dia de l'orgull LGTBI, el president espanyol diu que l'exemple de molts ajuntaments que no deixen penjar ni la bandera de l'arc de Sant Martí envia un missatge molt evident.
Que, por desgracia, Feijóo y Abascal y el Partido Popular y Vox están metiendo dentro de las instituciones sus prejuicios, nosotros tenemos que sacar a la calle el orgullo, a que participemos activamente y se vea de forma visible al Partido Socialista Obrero Español, orgulloso de la diversidad de nuestro país y que no vamos a dar ni un paso atrás.
Y Santiago Abascal ahir menystenia el Dia de l'Orgull i deia que és un invent de lobbies, alia la realitat, ho deia a Televisió Espanyola.
Hay muchos homosexuales que no celebran este día, que no reducen su personalidad y su ser simplemente a su creencia sexual. Yo creo que eso tiene mucha menos importancia de la que algunos políticos y los lobbies nos quieren hacer creer, y creo que hay muchas personas homosexuales, algunas de las cuales votan a Vox, que no se identifican con el mensaje de los lobbies ni creen que tengan que tener un día especial de celebración.
I a tot això, Vox ha matat ara una obra teatral de Virginia Woolf en un ajuntament de Madrid, a Valdemorillo. És una obra que aborda la sexualitat femenina i que havien programat abans de les eleccions. L'ultradreta ha assumit ara la cartera de cultura i la primera decisió ha estat prohibir-la. Tot plegat després de la polèmica que ha generat que Vox hagi elevat les banderes LGTBI de diversos edificis institucionals pel Dia de l'Orgull. Per exemple, el Parlament Balear i les Corts Valencianes, presidits pel partit de l'extrema dreta. No han col·locat la bandera als edificis institucionals. En el cas de la València, és la primera vegada que no es posa la bandera des de l'any 2015. De fet, avui llegim al País totes les retallades de drets que Vox aplicaria si arribés a la Moncloa. Per exemple, vol prohibir el matrimoni entre homosexuals, legal a Espanya des de fa 18 anys, vol vetar que les parelles del mateix sexe puguin adoptar un nen i també pretén eliminar de la sanitat pública els canvis de sexe per a les persones trans. Els de l'extrema dreta també s'oposen a la llei trans i s'han compromès a impedir que les persones que canviïn de gènere puguin entrar al vestuari del seu nou gènere o a les places de feina reservades per aquell col·lectiu. I per acabar, Vox vol prohibir l'educació sexual a les escoles perquè entenen que és una xarxa de corrupció de menors i de pederàstia. Per rematar-ho, també pretenen legalitzar les teràpies de reorientació sexual que volen curar l'homosexualitat. Repeteixo, surt publicat al País, eh? Vull dir, això no és fantasia ni ciència-ficció. Repeteixo. Volen legalitzar les teràpies de reorientació sexual que volen curar l'homosexualitat. Repeteixo avui, això ho podeu llegir al diari El País, que serien les retallades de drets si arriba al govern d'Espanya. De tot plegat, escoltem ara el comentari que signa el periodista i col·laborador del Món RAC1, Manuel Javois.
Le recitó Pablo Motos a Feijóo ayer noche en El Hormiguero las virtudes ideológicas de la nueva presidenta de las Corts de València, que no cree en las vacunas, ni en el cambio climático, ni en la violencia de género, ni en el género, ni probablemente en su propio partido, Vox, pese a que es el único capaz de acoger a un personaje así y colocarlo en un cargo principal con la ayuda del PP, o sea, de Feijóo. Y Feijóo contestó que discrepaba. Y así se llevan esas discrepancias entrecomilladas al ámbito de lo político, quien no discrepa, desde el ámbito social. Esa mujer es un atentado contra la convivencia, contra la salud y contra los derechos humanos. No se puede discrepar con ella, porque al hacerlo creas un marco en el que es posible encuentros y desencuentros. Y de este ejemplo va la relación de fondo entre el PP y Vox, la de un partido que dice respetar y defender los derechos de la comunidad LGTBI y otro que despliega una lona gigante en la que barre a esa comunidad para echarla a la papelera. ¿Qué discrepancia puede haber ahí? ¿Qué hay que meterla de mejor debajo de la alfombra? No son discrepancias, son dos mundos, dos supuestos mundos diferentes que en cualquier otra democracia harían imposible ya no un acuerdo, sino un simple diálogo.
En tot això, Vox, quan parlem de totes aquestes... quan ara parlava Manuel Javois sobre els acords de PP i Vox, mare, que tots dos partits s'han afartat de denunciar sous superfluos a les administracions i van prometre que en cas de governar els retallarien, la realitat d'aquestes primeres setmanes de mandat en molts ajuntaments és molt diferent. Avui el diari Opunès recull uns quants casos. Per exemple, al municipi madrileny de Torrelodones, els dos partits han augmentat el pressupost dedicat a sous públics en un 137%. 137%, tot per contractar 7 assessors més i per augmentar el sou de l'alcaldessa, que cobrarà 6.000 euros més que el seu predecessor. N'hi ha altres exemples. A Lleves, a Guadalajara, l'alcalde de Vox s'ha pujat el sou un 51%, o a Sant Llorenç, a Mallorca, on el govern municipal ha passat d'11 regidors a 7. En comptes de retallar el pressupost, han decidit mantenir-lo i repartir-se entre els 7 els sous que abans corresponien a 11. Serà que la Generalitat impulsarà un memorial per reivindicar els drets LGTBI. Pere Aragonès va fer l'anunci aprofitant l'acte del Dia Internacional de l'Orgull del Col·lectiu. El govern es compromet a defensar-los en dents i ungles davant de l'avanç de l'ultradreta, informa Marc Martínez Amat.
Després d'estendre la bandera de l'Arc de Sant Martí a la balconada del Palau de la Generalitat, Pere Aragonès va anunciar que crearan aquest memorial perquè els joves siguin conscients que els drets LGTBI han costat d'aconseguir i ho van marcar també en el context de l'auge de l'extrema dreta al continent.
Malauradament vivim uns temps en què la reacció, la onada reaccionària en contra dels drets i les llibertats s'està produint a tot el nostre entorn. I precisament perquè no volem cap retrocés, perquè volem tots els avanços i els volem per tothom, és imprescindible també honorar la memòria i per això impulsarem aquest memorial LGTBI.
La consellera d'Igualtat, Tània Verge, hi va afegir que els drets del col·lectiu LGTBI no són un caprici i no estan garantits mentre hi hagi un bri d'amenaça de l'ultradreta.
I ara més que mai, quan tenim discursos d'odi rampant també a les institucions, i ara més que mai, quan tenim aquest auge de l'extrema dreta i de la dreta més reaccionària conformant governs i amenaçant els drets, serem front comú. Les entitats i les institucions del país serem front comú en aquesta lluita. I ho serem també per explicar tantes vegades com faci falta que els drets LGTBI no són un caprici identitari.
En l'acte, les entitats LGTBI van llegir un manifest reivindicant el dret del col·lectiu a formar una família i a no tenir cap discriminació per accedir a una feina.
A tot això, la medallista olímpica Ana Peleteiro ha denunciat que ha rebut amenaces de mort després d'opinar que les esportistes trans no haurien de competir a les categories femenines. Diu que fa dies que l'assetgen per les xarxes socials i que li desitgen la mort o que li passi alguna desgràcia perquè no pugui tornar a competir. En un comunicat a les xarxes ha aclarit que adora i respecta el col·lectiu LGTBI, però que ha de defensar els drets de les dones cis a l'esport. Reitera que mai estarà a favor que les dones hagin de competir amb persones, diu, genèticament superiors. És un gran debat aquest. És un gran debat. Un gran debat, és a dir, si una persona que canvia de sexe pot competir a la competició on ha canviat de sexe. I és un gran debat perquè, per exemple, Ana Peleteiro, que és una persona que està molt a favor, que adora i que respecta el col·lectiu LGTBI, diu que no han de competir perquè hi hauria un enfrontament amb gent, amb esportistes genèticament superiors. Un altre dels temes de debat de les eleccions del 23 de juliol serà què cal fer amb l'habitatge. Doncs bé, les últimes hores el PSC ha tingut dos posicionaments polèmics. D'una banda, després que dimarts al Consell de Ministres el govern espanyol retirés la pròrroga automàtica del lloguer, ahir la presidenta del Congrés i candidata del PSC a les eleccions espanyoles, Meritxell Batet, va haver de demanar disculpes per haver dit això en una entrevista ahir, abans d'ahir a Ser Catalunya.
La major part de la població no té problemes per seguir pagant el lloguer.
Bueno, si pujar efectivament... potser sí, no? És a dir, aquí a Barcelona un lloguer de 1.200 euros que pugi un 6%, pot ser un problema.
Però hi ha una limitació de la pujada del lloguer, hi ha una limitació
però no efectiva,
del 2%,
no?
Hi ha una limitació del 2% i durant 2024 una limitació al 3%.
En una piulada després, Meritxell Batet es va disculpar per haver-se explicat bé, assegura que sap el que costa poder llogar un habitatge i que per molta gent suposa un mal de cap, un nou augment del preu del lloguer. També van generar polèmica unes paraules de Jaume Collboni sobre l'habitatge protegit a Barcelona. A BTV, ahir a la nit, va assegurar que s'ha de modificar la mesura que preveu reservar un 30% de pisos perquè siguin de protecció oficial, perquè així es frena la inversió privada.
Si una política pública que busca generar oferta assequible a la ciutat, com és la mesura del 30%, no funciona, doncs s'ha de canviar. S'ha demostrat que és una, que és un fre a la inversió privada i no ens ho podem permetre en matèria d'habitatge, i que els resultats amb unitats, sembla que són 50 i pico habitatges any, és molt, molt, massa modest.
Una iniciativa que partits com la CUP consideren que l'únic que fa és defensar els especuladors. Encara sobre aquestes eleccions, l'ANC preguntarà demà als socis si estan d'acord a promoure l'abstenció i el vot nul, introduint a la urna una papereta de l'1 d'octubre. La consulta es tancarà dilluns i els resultats se sabran l'endemà. Algunes territorials, però, ja han dit que no hi estan d'acord. És el cas de Girona, on creuen que defensar l'abstenció és posar una catifa vermella als partits espanyols. Allà aposten per redoblar la pressió als partits independentistes. Això mentre Pere Aragonès pressiona Junts per Catalunya per acordar una part del programa electoral amb què els partits independentistes es presentaran a les eleccions del 23J. El president ho demanava ahir al cap de files de Junts per Catalunya, Albert Batet, al Parlament.
Els partits espanyols mai s'abstenen contra Catalunya, i si guanya Espanya, perd Catalunya. Per això, president, ja hem vist que anant sols mai s'aconsegueix res.
Ens sentirem còmodes amb aquest programa compartit. És una excel·lent oportunitat, i centrar-nos en el què és el que ens fa forts. Quan ens hem centrat en el què, i el què ha estat associat a la democràcia, a la llibertat, a l'esperança d'un país millor, és quan el país ha avançat.
La CUP retreu a Pere Aragonès que la desmobilització de l'independentisme té a veure amb l'estratègia negociadora d'Esquerra al Congrés dels Diputats. Bueno, atenció a aquesta notícia, són les 8:26. Recordeu aquella infermera de la Vall d'Hebron de Barcelona que va penjar un vídeo a xarxes contra el català? La noia, que és de Cadis, criticava que l'administració pública catalana li exigís el nivell C1 de català per aconseguir una plaça fixa a Catalunya. Va compartir la queixa amb unes amigues. Una queixa feta, a més, amb... feta amb poc gust al seu canal de TikTok, escolteu.
Tenemos que tener para sacar unas putas oposiciones que el puto C1 de catalán.
¿C1? ¿Quieres apuntar?
El C1 de catalán.
¿Estás apuntado? Yo voy a hacer las oposiciones.
Clara, por favor, me estás desmontando el vídeo, tía.
Escolta, noia, que yo parlo catalán.
Bueno, ¿ves? Pues resulta que se va a sacar el C1 de catalán mi madre, porque yo no me voy a sacar el C1 de catalán.
Doncs el cas ha fet un gir de 180 graus. La Fiscalia de Barcelona investiga els insults que la noia va rebre a les xarxes per aquest vídeo com a possible delicte d'odi. Entén que podrien constituir un assetjament discriminatori i per això ara estudia si poden ser delicte. Tot arran d'una denúncia d'una entitat que es diu Impulso Ciudadano que avança avui el Mundo. Aquesta organització hi veu un delicte d'odi perquè considera que la infermera va rebre un assetjament a xarxes especialment virulent. La denúncia inclou piulades on s'insulta la infermera o se li diu que se'n vagi a treballar a Cadis, on no li caldria el català. Fins i tot recull un tuit del conseller de Salut, Manel Balcells, que va anunciar que el govern obriria un expedient a la noia. Impulso Ciudadano creu que la Generalitat podria haver prevaricat obrint-li aquest expedient perquè coartava la seva llibertat d'expressió. Si per cada resposta que es fa amb un tuit s'hagués, la Fiscalia hagués obrís o investigués possibles delictes d'odi, la feina que tindria la Fiscalia seria inaturable. Però això em sembla com molt bèstia, eh? Repeteixo, la Fiscalia investiga els insults que acaba de rebre aquesta noia a les xarxes per aquest vídeo com a possible delicte d'odi. I mentrestant, el PP vol que els menors d'edat no puguin entrar a les xarxes socials en horari escolar i durant la nit i matinada. Segons explica El Mundo, Alberto Núñez Feijóo portarà la proposta al seu programa electoral perquè creu que els infants i adolescents s'enfronten cada cop a més riscos a les xarxes. Ara bé, el que no queda gens clar és com pensa complir aquesta promesa al Popular si arriba al govern d'Espanya. El diari explica que la intenció del PP és negociar amb les empreses tecnològiques perquè s'autoregulin, però a hores d'ara no hi ha cap llei que obligui les companyies a fer-ho. Sorprèn que al PP li preocupi tant protegir els menors de les xarxes, que està molt, però molt bé, de debò, eh? O sigui, a mi em sembla molt bé. Dic, escolta'm, parlem-ne, això està molt bé, que li preocupi protegir els menors de les xarxes, estem molt a favor. Però que en canvi incentivin que les criatures puguin anar a veure un espectacle com els toros. Sí, com sigui, el que és evident és que ja fa temps que les xarxes tenen un pes massa gran a la vida de la gent. El 95% dels catalans de més de 16 anys, 95%, en fa servir almenys una de manera habitual. Són dades de l'últim estudi del Col·legi de Màrqueting i Comunicació de Catalunya i de l'agència de màrqueting Imagina, que també detalla que les plataformes més populars són WhatsApp, Facebook, Instagram i YouTube. I que els joves són els que més temps hi dediquen, informa Anna Salvador.
Els autors de l'estudi desmenteixen que Facebook estigui morint, com s'ha dit en els últims anys. Per altra banda, diuen que Twitter està estancat i, en canvi, destaquen el creixement de TikTok. Asseguren que és una plataforma que està canviant el paradigma de la comunicació i creuen que en 2 anys pot arribar al nivell de Facebook i Instagram. Ho ha explicat el director d'Imagina, Arnau Sanz.
Crec que també s'ha acabat el mite de que TikTok és una xarxa només per ballar, però també el mite de que TikTok és una xarxa només per adolescents. Els joves sí que estan a TikTok, però hi ha un tant percent de la població de 20, de 30, de 40, de 50 anys que ja hi és a TikTok.
De mitjana, els catalans dediquen més de 2 hores diàries a les xarxes socials, 3 en el cas dels joves. Tot i això, només un 65% dels joves consumeix continguts en català.
8:45 clavats del matí. Des d'avui està prohibit rebre trucades comercials si no hem donat el consentiment explícit a la companyia dient que les volem rebre. L'Agència Catalana del Consum anima a denunciar si, tot i l'entrada en vigor d'aquesta prohibició, continuem rebent trucades comercials no consentides. Té més detalls la Montse Martí.
On s'ha de denunciar és davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. El director de l'Agència Catalana del Consum, Albert Malià, explica que s'ha de dir que s'ha rebut una trucada comercial sense el consentiment d'una determinada companyia o d'un número de telèfon determinat. Admet, però, que a vegades serà complicat fins i tot poder denunciar.
Quan reps una trucada comercial, el primer que han de fer és identificar-se i t'han de dir truco de l'empresa tal i aquesta és una trucada comercial. Si no s'identifiquen i t'estan trucant sense el teu consentiment, a qui denunciaràs? Per tant, aquest ja és un dels primers problemes. I l'altre és el número des del qual et truquin, que en teoria tampoc poden ser números ocults.
L'Agència Catalana del Consum recorda que en cas que la companyia digui que té el consentiment per fer la trucada, sempre es pot revocar.
Doncs bé, llegim avui al País que aquesta llei neix amb algunes llacunes legals que permetrien a les empreses continuar amb aquest tipus de màrqueting agressiu. Per exemple, ho podran fer si l'usuari els ha donat el consentiment exprés. I això és molt probable que tots ho haguem fet perquè figura en la lletra petita de la majoria de contractes, aquelles que sempre, aquí m'han escrit, aquelles que moltes vegades no ens llegim. Moltes vegades, mai. Mai. Però l'excepció que pot portar més problemes és la que s'engloba sota el concepte d'interès legítim. Segons la normativa europea, aquest terme tan ampli i vaga permet a les empreses comunicar-se amb els clients o possible clientela sempre que considerin que els pot suposar un benefici. I aquí és on les companyies poden agafar-se per trucar sense que això comporti sobre el paper que s'estigui vulnerant la llei. Jo sóc de la teoria que davant d'aquestes trucades utilitzar la tàctica Sergi Pàmies. La Marga Ortuño diu que no la digui, però és que sembla que és la millor de les... Quan et truquen allò amb horaris, perquè acostumen a trucar o que és de nit, o quan estàs fent la migdiada, o quan estàs posant alguna cosa al foc, o agafes la trucada i quan et diuen que truquen per no sé què, dius, ho sento, però és que estic esquartarant, i dius, l'àvia, la neboda, la tieta o a qui vulguis. I es queda tothom tan parat que automàticament penja. Sé que és molt bèstia, però és que és tan bèstia com rebre una trucada d'aquelles hores. Tot plegat, escoltem el comentari del periodista i col·laborador del Món Arracu, Joan Bordeus.
Hi ha una bretxa generacional en això de les trucades comercials. Els meus avis s'emprenyaven quan les rebien, però confiaven en la possibilitat d'una oferta millor i regatejaven una estona. En canvi, als més joves ni se'ls acudiria despenjar un número desconegut. Trucar un millennial sense enviar prèviament un WhatsApp és violència. La il·lusió que amb la fi de l'espam telefònic el món s'ha tornat un lloc millor és tramposa. Si cada cop ens molestava més, és perquè la vida real ja s'ha omplert de publicitat digital personalitzada que el feia redundant. Si hi ha ofertes sucoses, confio que l'algoritme ja me les colarà mentre passo les fotografies dels meus amics a la piscina. A l'hora de la veritat, hem acceptat que les plataformes a través de les quals fem tot el que cal per viure estiguin dissenyades per empreses privades que extreuen la nostra informació personal. Deixar enrere l'espam telefònic que ens farà sentir més lliures justament quan els sistemes de control s'han fet més subtils i inhumans. Al capdavall, quan et trucaven podies tenir la vaga esperança que una altra persona de carn i ossos estava pensant en tu, ventilar una mica d'ira o gaudir d'uns minuts de companyia.
Atenció a la notícia que acabem de saber. A les 8 i 34 minuts, la Junta Electoral Central ha donat la raó al PDeCAT i li ha otorgat el 100% dels drets electorals de cara a les eleccions del 23 de juliol. Què vol dir això? Doncs que la resolució determina que els drets no s'han de repartir i, per tant, deixa Junts per Catalunya sense cap dret electoral de cara a la campanya. Això pot afectar la seva participació als debats, sobretot en cas dels mitjans públics. La Junta Electoral ha tombat una resolució prèvia de la Junta Electoral de Barcelona que havia conclòs que els dos partits havien de repartir-se els drets al 50%. Això sí, Junts pot recórrer la decisió de la Junta Electoral Central a la justícia ordinària, però atenció, perquè això voldria dir que el repartiment del que seria allò de la campanya electoral, aquells espais gratuïts que tenen les televisions, o els debats que hi hauria a les televisions públiques, Junts per Catalunya quedaria fora a favor del PDeCAT. Notícia que del qual en parlem òbviament aquí al món a RAC1. Déu-n'hi-do amb aquesta notícia que acabem de saber. En plan internacional, a França, la mort a tres d'un noi de 17 anys a mans de la policia està generant una escalada de tensió al darull als carrers de moltes ciutats. Va passat dimarts a la nit i les últimes hores les protestes s'han escampat. Les més greus han estat a la regió de París, on ja hi ha almenys 150 detinguts. Centenars de manifestants han calat foc a edificis, cotxes i contenidors, han saquejat botigues i fins i tot han atacat els vigilants a l'entrada de la presó de Fresnes, al sud de la capital. Finalment, però, no hi han pogut entrar. A banda, també hi ha hagut protestes a Lió, a Nantes, a Lilla o a Tolosa, on la policia ha carregat contra els manifestants que llançaven pots de fum i han cremat contenidors. La mort del jove pels trets d'un agent va ser en un control de trànsit a Nanterre, un suburbi de París. Dos policies van aturar un cotxe que circulava pel carril bus i quan el noi, menor i sense carnet, va intentar fugir, un dels policies li va disparar indiscriminadament i el va matar. Això ja ha tingut conseqüències polítiques. Emmanuel Macron diu que està consternat pel cas i diu que és totalment inacceptable.
Vull transmetre la consternació de tota la nació per la mort del jove Nael. Enviem a la família tota la nostra solidaritat i l'afecte de tot el país. Hi ha un adolescent a qui l'han matat i això és inexplicable i inexcusable. Ara la justícia ha de fer la seva feina.
De fet, la líder de l'oposició, Marine Le Pen, també lamenta la mort del nano, però carrega contra Macron perquè, segons ella, s'ha precipitat en la valoració i està intervenint a la feina de la justícia. A Rússia, tot just comencem a veure els efectes de l'intent de rebel·lió del grup Wagner contra el Kremlin. Les últimes hores, Vladimir Putin ha començat a purgar els càrrecs de l'exèrcit que hi podien haver tingut alguna relació. El primer ha estat el general Sergei Surovikin, molt crític amb el Ministeri de Defensa rus i molt proper del líder dels mercenaris. El Kremlin l'ha detingut hores després que el New York Times assegurés que estava al cas dels plans d'amotinament dels mercenaris i que fins i tot podria haver format part del motí. A banda, el The Wall Street Journal assegura que Prigozhin havia planejat segrestar el ministre de Defensa rus i el cap de l'Estat Major durant una visita d'aquestes autoritats a la frontera amb Ucraïna. Mentrestant a Ucraïna, el bombardeig que va acabar amb 11 morts i una seixantena de ferits en una pizzeria va deixar ferida també la periodista Catalina Gómez, col·laboradora de La Vanguardia. Va ser en un local de Kramatorsk, al Donbass, on solen anar-hi militars i periodistes. Hi havia una delegació de Colòmbia. Rússia assegura que no era un atac a civils, però les víctimes ho són. També han destruït habitatges i escoles. I a Polònia, el govern ultraconservador vol fer un referèndum sobre el repartiment de refugiats que proposa la Unió Europea, o que s'hagi de pagar fins a 22.000 euros per migrant que no es vulgui acollir. El Parlament de Polònia ja va aprovar fa un parell de setmanes una resolució contra la proposta de Brussel·les i ara el govern de l'ultraconservador Jaroslav Kaczynski volen anar una mica més enllà per recollir l'opinió ciutadana. Darrere del referèndum no només hi ha una confrontació amb la Unió Europea, sinó també una manera de tiar de nou el discurs antiimmigració a uns 4 mesos de les eleccions parlamentàries. 22 minuts i les 9, i d'aquí uns moments parlarem de Madonna, perquè en aquests moments sembla que el concert de Barcelona, els dos concerts programats per Barcelona, estan agafats amb pinces.
Ai, Antonio, com han canviat les coses per aquí? Són lliures d'estar amb qui vulguin i de ser com són, sense patir del que diran. Ai, germà, que feliç haguessis estat amb el teu Vicent en aquesta Espanya. I saps el millor? Que això tot just acaba de començar. Spain és orgullosament diferent. Ministeri d'Igualtat, Govern d'Espanya.
L'11 de juliol tens una cita per conèixer les oportunitats de digitalització de les entitats socials. El Congrés Digital del Tercer Sector arriba a Barcelona de la mà de Fundació Telefònica i la taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya. Entrada gratuïta a fundaciontelefonica.com.
Torna al Mundial de MotoGP al circuit de Barcelona-Catalunya. Viu en directe tota l'emoció del Gran Premi Monster Energy de Catalunya de l'1 al 3 de setembre i gaudeix de la passió que ens uneix. Entrades a la venda a circuit.cat. Viu-lo!
Descobreix la Catalunya del 1871 i 72 a través de la càmera del fotògraf francès Gilles Zénaud.
Una mirada inèdita i vibrant d'un període essencial de la nostra història. Aprofita aquesta oportunitat única per connectar amb el passat i explora les imatges que en revelen el llegat de la Catalunya del segle XIX.
La Catalunya de Gilles Zénaud, del 8 de juny al 3 de setembre, al centre KBR Fundació Mafre, a tocar de la Torre Mafre.
Sabies que a WIC Barcelona els profes em coneixen pel meu nom? I que gaudim de convenis amb universitats de molts llocs del món i fem pràctiques a les millors empreses? A WIC Barcelona viuràs una experiència universitària única. Encara hi ets a temps, aprofita les últimes places. Informa-te'n a WIC.cat. WIC Barcelona, driving values forward.
Una bona salut bucal és indispensable a les nostres vides. Per això, el primer pas és la prevenció amb Vitis.
Protegeix i cuida la salut de les teves genives amb la gamma especialment dissenyada i formulada de raspalls, pastes i col·lutoris de Vitis en Fies, amb venda a farmàcies i per a farmàcies.
Vitis. Més que una boca, és salut.
Viu el Sunset Shopping a la Roca Village. Aquest 29 de juny, viu una nit única a la Roca Village.
Gaudeix de descomptes encara més extraordinaris de fins al 70% sobre el preu original a marques com P de Paola, Etnia Barcelona o Clarins. I a més, música en viu, deliciosa gastronomia i l'exposició Streets of Love de TV Boy fins a 11:45 de la nit.
Aquest 29 de juny, gaudeix de la millor experiència de shopping a la Roca Village.
Aquest estiu, gaudeix amb Rosa dels Vents d'unes vacances inoblidables en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un estiu memorable en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
Quan menys t'ho esperes, una altra vegada apareixen els polls. Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratoris ERN.
Ex verano, hoy te digo adiós.
Un verano nuevo
me ronda el corazón.
Le digo chao pescado
al gato combinado.
Tengo una nueva ilusión. Esta es la mariposa que me ronda el corazón.
Ja hi ha la venda d'extra d'estiu de l'11. Un gran premi de 15 milions d'euros i no ve sol. A més, hi ha 10 premis d'1 milió. Extra d'estiu de l'11. Posa un nou estiu a la teva vida.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
18 minuts i les 9 en punt del matí. Continuem els apunts aquí al món a RAC1. I atenció als fans de Madonna, que tingueu entrades per alguns dels concerts de la seva pròxima gira, perquè la cantant Madonna ha ajornat la gira mundial de Celebration. L'artista de 64 anys ho ha anunciat després de passar dies ingressada a la UCI. Des del 24 de juny, Madonna ha patit una infecció bacteriana greu i encara s'està recuperant. En un comunicat, el seu representant detalla que la salut de Madonna millora, però que encara ha d'estar sota supervisió mèdica. No se sap, per tant, què passarà amb les actuacions que havia de fer a Catalunya, programats aquests dos concerts al Sant Jordi, l'1 i el 2 de novembre. La gira mundial De fet, començava d'aquí a 15 dies a Vancouver, el 15 de juliol, al Canadà, i passava per 35 ciutats, 11 d'elles europees. Havia de ser un recorregut pels 40 anys de carrera de l'artista i un homenatge a la ciutat de Nova York, on va començar tota la seva trajectòria. 8:43, l'antiga cúpula del Departament d'Interior declara aquest matí el judici que afecta l'exconseller Miquel Buch. Les defenses intentaran utilitzar aquests testimonis per justificar el fitxatge i la feina com a assessor d'un sergent dels Mossos d'Esquadra proper a Puigdemont. La fiscalia creu que el seu paper d'assessor era una tapadera per fer, en realitat, d'escorta del president a l'exili, i els primers testimonis van reforçar la tesi de l'acusació. Benet Iñigo.
L'intendent que era màxim responsable d'investigació als Mossos, Toni Rodríguez, va menystenir la feina del sergent Lluís Escolar com a assessor del conseller. Subratlla que no anava al departament i que els 14 informes que va enviar no valien res, fins i tot dubta que alguns fossin seus. En canvi, destaca que passava molts dies amb Puigdemont a Bèlgica o a Alemanya, com ho demostren registres de vol o fins i tot les xarxes socials de l'acusat.
A part de l'exhibició pública a través del compte de Twitter, a part de que allà era conegut per tothom i era un problema per l'estructura del cos, hi ha un parell de persones que ha anat a Bèlgica i li diu al seu superior pues, que no se sent còmode amb el Lluís i està buscant, està reclutant gent per donar un cop de mà en la protecció de Puigdemont.
De fet, va descriure el sergent com algú molt proper a l'expresident, de fet, qui el va ajudar a marxar de Catalunya, i va apuntar que el nomenament com a assessor va ser després de moltes pressions polítiques perquè els Mossos l'alliberessin i pogués seguir fent d'escorta. El mateix va dir l'excap d'Anticorrupció. Els testimonis d'avui podrien ser el contrapunt de les defenses si justifiquen per què es va fitxar Escolar com a assessor, quina feina va fer pel departament i quina no va fer en els seus viatges internacionals.
Mentrestant, la Fiscalia ha confirmat que acusarà 12 membres dels CDRs de terrorisme. Són els detinguts a l'operació Judas, poc abans de la sentència del Tribunal Suprem. Després de 4 anys d'investigació, la Fiscalia manté la tesi i proposa jutjar-los per pertinença a organització terrorista, tentativa d'estralls i tinença d'explosius, sense aprovar de cap manera que suposat explosius. El sumari de la investigació s'escuda en el fet que alguns CDRs planejaven ocupar el Parlament o atacar infraestructures com torres de telecomunicacions. El cas és que no va passar cap de les coses de les que se'ls acusa i tampoc no tenien materials per fer-ho. A més, també hem sabut les últimes hores que un jutjat de Barcelona ha deixat a punt de judici 5 policies espanyols per la pèrdua d'un ull d'en Roger Espanyol l'1 d'octubre durant les càrregues policials. Aquí en el seu dia ja van condemnar a la presidenta de Junts i expresidenta del Parlament, Laura Borràs, la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya pel fraccionament de contractes a la institució de les lletres catalanes va obligar a Borràs a deixar la presidència del Parlament, però s'ha mantingut al capdavant de Junts. El problema és que ara la Comissió de Garanties del partit haurà de decidir si sanciona la seva presidenta per aquesta mateixa condemna, i l'entorn de Laura Borràs ja estaria fent alguns moviments per evitar-ho. El País avança que alguns dels seus fidels estan intentant apartar l'advocada Magda Oranic, que és la presidenta de la Comissió de Garanties. Ja ha tingut, recordem, diverses enganxades amb Borràs i tenen por que empenyi la resta de la comissió també a sancionar-la. L'entorn de la presidenta de Junts acusa Oranic de tenir-li animadversió i de proferir persistentment desqualificacions contra ella. Per això es plantegen fins i tot expulsar-la del partit. Així s'estalviarien que sigui Oranic la que analitzi si la condemna a Borràs viola el codi ètic de Junts per Catalunya. Atenció, 9:15 i un minut del matí, perquè tenim nova data pel final de la mascareta obligatòria a les farmàcies i hospitals, a veure si és la definitiva. El ministre de Sanitat, José Miñones, confia que ja no caldrà posar-se-la a partir de dimarts que ve, 4 de juliol. Ho va dir a Onda Cero.
La previsió és que podem fer-ho ja en el siguiente Consejo de Ministros de la próxima semana. Pero bueno, siempre con la precaución y mientras tanto lo que está es se mantiene la norma como estaba en aquellos espacios que era obligatorio y siempre la recomendación de los expertos de ese comité de expertos pues no está trasladando que sea el uso recomendado.
De fet, la mesura havia de caure aquesta setmana, però el Consell de Ministres finalment ho va frenar perquè faltava algun tràmit. Encara sobre salut, atenció, això, han identificat per primer cop una variant genètica que explicaria els motius per què alguns pacients d'esclerosi múltiple emmalalteixen molt més ràpid que d'altres pacients. Ha estat en una investigació internacional en participació de l'Hospital Clínic de Barcelona i l'IDIBAPS que publica la revista Nature. Segons els resultats, la malaltia avança molt més ràpid precisament als pacients amb aquesta variant genètica. Informa Laia Colomer.
Fins ara s'havien pogut identificar els factors de risc de tenir esclerosi múltiple, com la disfunció del sistema immunitari, que es pot tractar. Ara bé, es desconeixia per què, per exemple, 10 anys després del diagnòstic, alguns pacients van amb cadira de rodes i altres, en canvi, poden fer fins i tot maratons. L'explicació a aquesta diferència seria una variant genètica que els investigadors van identificar amb l'estudi de 20.000 malalts de tot el món. La cap de neuroimmunologia i esclerosi múltiple del Clínic, Yolanda Blanco, diu que això obre la porta a trobar tractaments per evitar l'agreujament de la malaltia.
Aprofundir en els mecanismes que estan ocasionant perquè uns malalts tenen una evolució millor i d'altres doncs arriben a una discapacitat neurològica en menor temps, no? I vull dir, tenen una malaltia més agressiva. I per tant, el següent pas un pot pensar que és en desenvolupar fàrmacs que poden actuar en aquestes vies.
A l'Estat hi ha unes 55.000 persones amb esclerosi múltiple, la majoria dones. Cada any es diagnostiquen uns 2.000 casos nous.
Per cert, que el diumenge 9 de juliol és la 30a edició del Mulla't per l'esclerosi múltiple. S'hi faran activitats a mig miler de piscines del país per donar visibilitat a aquesta malaltia i també per recollir fons per la investigació. Aquest any la padrina és la nedadora Ona Carbonell. Mentrestant, investigadors de l'Institut de Recerca de Sant Pau han trobat una via per tractar els casos més greus de depressió quan ja definitivament no funcionen els tractaments habituals. Han demostrat que l'estimulació cerebral de manera profunda és molt eficaç, és a dir, implantar elèctrodes al cervell de tots els malalts. Durant una dècada ho han tastat amb 16 pacients i s'ha de dir que en la meitat dels casos els símptomes han anat clarament a la baixa, Laia.
Sí, es tracta d'una tècnica pionera a Europa que durant 11 anys ha aprovat l'Institut de Recerca de l'Hospital de Sant Pau. Amb una intervenció quirúrgica, els metges van implantar uns elèctrodes ultrafins al cervell dels pacients connectats a un neuroestimulador que seria semblant a un marcapassos que genera impulsos elèctrics. 3 de cada 4 pacients van respondre al tractament i en la meitat dels casos els símptomes van millorar. Això després d'anys que cap tractament els era eficaç per combatre la depressió. De fet, a tot el món fins a un de cada 5 pacients de depressió no responen als tractaments habituals. Això pot provocar que la malaltia es cronifiqui i augmenti el risc de discapacitat funcional, de complicacions i fins i tot de morir.
10 minuts i les 9 del matí. Anem amb el temps perquè avui arriba el canvi més important de la setmana.
Ibudol, de Kern Pharma, us ofereix aquest espai.
Martí Oliveres, bon dia.
Bon dia.
Atenció, perquè a partir d'avui ja les tempestes seran generalitzades, fortes, i a més baixaran les temperatures i refrescarà.
Sí, sobretot a final del dia. Ara mateix encara no, ambient molt xafogós a la costa, temperatures al voltant dels 25, per exemple, a Barcelona, una nova nit tropical, aquest ambient càlid, però que té les hores comptades. A partir d'aquesta nit, caiguda de la temperatura, acompanyat de ventades, de tempestes fortes poden anar acompanyades de calamarsa o pedra a qualsevol punt del país. En aquest sentit, tenim un avís d'intensitat de pluja que afecta pràcticament la totalitat de Catalunya. Només queda al marge la zona de les Terres de l'Ebre. Per tant, serà sobretot al final del dia. De moment, encara no, paciència. Aquest canvi arribarà a última hora amb patacs d'aigua que poden ser importants. La propera nit, llamps i trons a tot Catalunya. Avisos activats. També protecció civil, doncs, amb la prealerta ja del Pla Inuncat. I aquestes pluges demà encara faran una mica el ronso de bon matí, però després més clarianes entre el vent del nord, la tramuntana i el mestral, i aquesta refrescada que notarem ja demà i sobretot dissabte i diumenge.
Aquest mal d'esquena que no et deixa fer esport o aquell mal de cap que et fa difícil treballar, ni aigua.
Ibudol, el primer ibuprofè bebible en stick pack per alleujar el dolor, també en comprimits. Medicaments sense recepta, adults i nens a partir de 12 anys. Ibudol havia de ser de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
I d'aquí uns moments parlem d'ensenyament del Call of Duty, entre altres històries.
Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace el camino, y al volver la vista atrás, se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar.
Camins Naturals d'Espanya, tria el teu camí. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Gobierno de España.
Acabes batxillerat o un cicle formatiu de grau superior? Vols estudiar a la facultat on s'ofereixen els millors graus en educació social i treball social segons els rànquings universitaris? T'esperem dijous 29 de juny a les 6 de la tarda a la sessió informativa de la facultat Pere Tarrés, Universitat Ramon Llull. Inscriu-t'hi a peretarres.url.edu. Canvia el món. El futur et pertany.
Fins al 15 de juliol aprofita el 2+2 de Mercedes-Benz. Certifica't en els models classe A i B. A Autolica, Cars Barcelona, MB Motors i Autolica Tarragona et donem 2 anys de garantia i 2 anys de manteniment gratis en els nostres vehicles premium d'ocasió classe A i B, finançant-los amb Mercedes-Benz Financial Services. Aprofita el 2+2 i troba el teu Mercedes-Benz. Certifica't classe A i B a mercedesocasion.com.
7 minuts i les 9 del matí, continuem els apunts aquí al Món RAC1. Més de 40.000 persones afronten aquest cap de setmana un nou procés d'oposicions per guanyar una plaça de funcionari. La gran majoria, 36.000, són aspirants a professors, però uns 3.600 formen part dels opositors que hauran de repetir els exàmens arran del caos que, recordeu, hi va haver en les proves de l'abril. Aquesta vegada el govern n'ha assumit directament la gestió i ha preparat un dispositiu especial per evitar que repeteixin els errors. Ara bé, deixa clar que reclamarà els 900.000 euros que costarà repetir les proves a l'empresa Cegos, que estava al capdavant de la logística el passat mes d'abril, quan el sistema va fer figa. Informa Eudald Martínez.
Aquest cop les oposicions es faran en dues tongades. Aquest dissabte s'examinaran 3.600 aspirants a 477 places d'agents rurals o funcionaris de presons. I dissabte que ve ho faran els 10.000 aspirants restants, que en aquest cas opten a 1.300 places de juristes, economistes o enginyers. El govern ha habilitat més aules per evitar que repeteixin les aglomeracions del mes d'abril i també posarà 1.300 vigilants que controlaran que no s'utilitza el mòbil durant els exàmens. Ho explica la secretària d'Administració i Funció Pública, Alicia Corral.
Han rebut una formació superexhaustiva amb totes les previsions de possibles incidències que puguem imaginar que puguin haver-hi. Estan preparats, tenen un sistema de comunicació i voldria dir als aspirants que estiguin tranquils.
El govern està pendent que Cegos pagui una indemnització pel despropòsit de les proves d'abril en un procés que està judicialitzat i assegura que els opositors cobraran després de l'estiu els 90 euros de compensació per haver de repetir les proves.
L'estudi de la saga de videojocs bèl·lics Call of Duty, una de les més exitoses de la història, s'instal·larà a Barcelona. L'equip d'Infinity Ward, que és una filial d'Activision Blizzard, una de les companyies de videojocs més importants del món, treballarà des de la seu de Digital Legends, un estudi català especialitzat en jocs pel mòbil, a l'Eixample. I també, parlant de Barcelona, polèmica al zoo per la mort d'una cria d'orangutan. La direcció diu que l'animal no havia tingut cap comportament estrany i que va morir per un problema respiratori, malgrat que encara està pendent de les anàlisis per determinar la causa exacta de la seva mort. Tot això, la plataforma Zoo 21 denuncia que els orangutans no reben una atenció adequada. La mort va ser fa cosa d'un mes, però l'hem conegut ara. És per això que la plataforma lamenta el silenci del zoològic i acusa els seus responsables de sentir-se impunes i el reclama que traslladin tots els orangutans a una altra banda. El zoo, en canvi, diu que els animals estan molt ben cuidats i que aquests episodis inesperats són habituals quan parlem de les criatures. Tot a punt per l'estrena del Grec 2023. El festival comença aquesta nit a Barcelona amb l'espectacle de circ contemporani de Puls, que comptarà amb el cor de noies de l'Orfeó Català. És un muntatge de grans dimensions, a més de 60 intèrprets sobre l'escenari, que reflexiona sobre el poder de la col·lectivitat. Després de passar pel Grec, l'espectacle farà gira internacional. Aquesta 47a edició del clàssic festival escènic barceloní d'estiu s'allargarà fins a finals de juliol i programa més de 90 actuacions de música, teatre, circ i dansa. Per cert, qui avui torna al Teatre Poliorama de Barcelona és el muntatge d'èxit La pell fina, que es va estrenar amb gran èxit a la sala Flyhard. És una comèdia dirigida pel Iago Alonso i la Carme Marfà i que protagonitzen el Biel Durán i l'Àngela Molina, entre d'altres. En música, el cantant i compositor nord-americà John Batiste, que l'any passat va guanyar 5 Grammys, ha anunciat nou disc i ho ha fet amb una sorpresa. Aquesta cançó és el primer avançament del nou disc de John Batiste, que es titularà World Music Radio. Es publicarà el 18 d'agost i tindrà diverses col·laboracions, entre les quals Lana del Rey, Kenny G i, atenció, una catalana, Rita Payés. Batiste ha fet públic el títol de les 21 cançons del seu nou disc amb la col·laboració musical i veiem com el nom de la trombonista i cantant de jazz Rita Payés apareix en la cançó número 5 del disc, que es titula My Heart. Com dèiem, Batiste va guanyar l'any passat 5 Grammys pel seu últim disc, We Are, inclòs el de millor disc de l'any, i també va guanyar l'Oscar a la millor banda sonora per les composicions de la pel·lícula d'animació de Pixar, Soul. I més música. Avui arrenca al Palau de Pedralbes de Barcelona el festival Nits de Barcelona. Siempre he querido estar aquí y ahora. fa aquest vespre amb De la Fe i les Flores Azules i s'allargarà fins al 26 de juliol i passaran Tom Odell. And if somebody hurts you, I wanna fight, but my hand's been broken one too many times, so I use my voice, I'll be so fucking rude, but they always... O Sebastián Yatra. Alice. I també Lil Dami, Antonio Orozco, els Amics de les Arts, David Bisbal, Carles Sanz o Diego Cigala, entre molts d'altres. I també avui a Vilanova i la Geltrú comença el Festival Vida. S'allargarà fins diumenge i passaran artistes dels Estats Units, Noruega, el Regne Unit o Mèxic, com Julieta Venegas o els britànics Suet, però també catalans, com la Casa Azul, que sentim de fons. Els abonaments es van exaurir ja fa més de 3 mesos i, segons l'organització, han batut el rècord de vendes. Des de Vilanova i la Geltrú, informa Sergi Molina.
Vilanova i la Geltrú es prepara per acollir aquest vespre la novena edició del Festival Vida. Durant 3 dies, la ciutat s'omplirà de música amb un cartell amb artistes internacionals i també del país. De fet, el 48% dels cantants programats són dels països catalans. En total, el Vida 2000...